Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
I aquest divendres a les 8 a Can Lloberes presenta a Pollença el llibre Blues en dones del felanitxer Tomeu Mestre, Tomeu Balutxo, i ara volen fer-vos-en un petit abans. Tenim a l'altra part del telèfon en Tomeu. Benvingut i bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me a parlar amb altres.
Gràcies, gràcies a tu. Blues en dones és un recull de relats. Sobre qui i sobre què?
Bé, evidentment, el títol ja indueix que és sobre dones, no? I la intenció és bàsicament treure el vol que els ha fet invisibles un dels que han posat el discurs androcènic imposat de les escoles i encara dels programes escolars. De fet, va sortir el llibre arran d'un estudi que va fer la Universitat de València, que després d'analitzar tots els llibres de textos escolars, tant d'ESO com de batxillerat, resultava que de cada 100 noms esmentats en aquests llibres, només hi havia 7,5 dones, de cada 100. I no només això, sinó que d'aquestes 7,5 dones, una tercera part ho eren en funció d'un home, com a dones de, o filles de, o mans de, i una altra tercera part ho eren per la condició de reines o santes. És a dir, que quedàvem que cada 100 noms que els alumnes surten de la formació de secundària cap a les universitats o cap a la vida laboral han viscut una correlació de dos noms de dona de cada 100. Això provoca, evidentment, una descompensació absoluta i un sentiment de projectar que les dones no pinten una regadora i que el futur del món és dels homes, no? Davant d'aquesta constatació tan brutal, tan exagerada i tan forta, me vaig proposar fer un poc d'acte de contrició i analitzar els meus escrits, i me vaig anar en el meu blog, que mantenc a Vilaweb, Tribu Balutxo, i vaig analitzar que vaig fer el mateix buidatge que havien fet a la Universitat de València, no? I tot i que la proporció era molt més favorable, encara així tot era desfavorable per les dones, és a dir, que vivim dins un context que obliga a fer un replanteig, si volem estar per seguretat, hem de començar precisament per reconèixer totes aquelles dones, que són moltíssimes al llarg de la història, que han estat oblidades menys...
I heu perdut la connexió telefònica, per ara tot seguit intentarem restablir-la de nou. Vos deixem uns segons amb música i tornarem a fer una cridada a en Tomeu Mestre i continuarem amb aquesta entrevista, però l'havien deixat.
Time, no wasting money, getting dirt. All the cigarettes.
seguit on en tenia ara sí, en Antomeu, l'altra part del telèfon, ens explicava que s'havia pres aquest recull de relats com una forma, diríem, de restablir aquest greuge que entre la presència de la dona posava, per exemple, en els testes de les escoles, en què sobretot hi trobam presència masculina i si és de dones, moltes vegades és de retruc. Un recull de relats que ens podries explicar quina és la seva gènesi? Són relats teus que has anat fent al llarg dels anys expressament?
Sí. No, la majoria són antics, són de l'any 2009, que vaig dedicar un poc a descobrir històries amagades, no? Aquelles històries que ens han estat contades i que, per la raó que siguin, descobrint que ens han explicat malament. Que són històries o manipulades o que no s'han entès bé i queixes, moltes d'elles són, com dit, de l'any 2009, és a dir, fa 10 anys, i d'altres més recents, és a dir, n'hi ha de tot color. Però bàsicament el denominador comú és que són històries on relats on la protagonista és generalment una dona o ves d'una dona i resituar o religir una mica la història que ens han contat per desfer els equívocs que ens han induït. Uh-huh. I bé, són molt de casos, per exemple, una anàlisi de les dones durant la guerra de successió de 1705 i 1715, que les dones tenen un gran protagonisme i s'avou tenen un gran protagonisme les dones a totes les guerres, uh-huh. No només en aquesta, però en aquesta és la primera guerra mediàtica, perquè la guerra aquesta ja la gazeta tant de Londres com de París la seguien setmanalment, hi ha moltes publicacions i per tant se tracta d'anar a cercar aquestes publicacions i veure la quantitat de dones que s'esmenten a dins aquesta dins aquests 10 anys, dins aquesta dècada bèl·lica que va afectar directament a Mallorca en la caiguda i pèrdua de Reina de Mallorca el juliol de 1715. Uh-huh. A partir d'aquí, altres històries molt més contemporànies, per exemple, la de Dina Viermi, que era la model d'un escultor rossellonès molt reconegut a nivell mundial, que era Aristides Maillol, que durant la Segona Guerra Mundial va establir una via d'evasió pels jueus que eren perseguits pels nazis, uh-huh. I pels camí antigues contrabandistes, que anava des de Banyuls fins a Girona, i avui en dia, com a ironia, la via aquesta, que aquest camí s'anomena la via Maillol, és a dir, se dona el nom de l'escultor i no de la dona que era la que feia fugir en els jueus perquè no fossin apressats per nazis, que haurien estat naturalment executats. Bé, històries com aquesta, moltíssimes, podríem parlar també de la cançó L'Àguila Negra, que molta de gent la tenia com una cançó d'amor, quan és un altre sentit, i ho va explicar l'autora, títol pòstum, les seves memòries, després de morta, del significat que té, dels abusos que va patir d'infant, etc. Bé, i tot són històries d'aquestes que allò que diuen, mos pensam una cosa i és una altra, no? Que això és el que passa. Mos pensam una cosa, mos han fet creure una cosa i és una altra. I són històries, en general, corprenedores, però que demostren la importància d'una dona que ha estat sempre amagada o tapada o que la m'han fet desconèixer. Un altre cas que apareix en el llibre molt desconegut és el de Lina Codina, Lina Llobera, que se deia ella com a cantant lírica, que se va casar amb en Prokofiev, amb el gran músic rus, en Serge Prokofiev, i que va interrompre la seva gran carrera que tenia com a cantant precisament per donar suport en el seu home, i curiosament aquest suport la va fer acabar un gulag presonera d'en Stalin i va estar tancada molt d'anys fins que després va poder recobrar la llibertat. I bé, aquesta dona era una dona catalana que, vaja, ningú s'ha dedicat a reivindicar ni a honorar, ni... I crec que, en certa manera, aquest llibre també procura reparar i reivindicar aquestes dones, perquè sí, perquè s'oblit, no els enterri per segona vegada a la vida.
Destapes, per tant, biografies de dones desconegudes o d'històries que han estat oblidades o històries que han estat amagades. En general, hi ha moltes històries d'aquestes oblidades, vull dir que és una constant en la teva feina gratar en la història amagada.
Sí, ho he fet ja fa molt d'any que m'hi dedic, perquè bé, tota la gent que escriu té unes coordenades, unes premisses, encara que no ho digui, tothom té unes premisses adoptades, jo en tinc algunes, i una d'elles és precisament no donar res per cert, sinó venim, jo, la meva generació, venim de l'Escola Nacional Catolicista Franquista, que mos ha absolutament estafat la memòria, mos ha amagat la nostra història, com diu en Ramon, mos ha fet creure que són nostres sedells, no?, i davant d'això només se pot fer la revolta. Aquesta és una de les premisses que jo tenia, no donar res per cert fins que ho he comprovat i constatat. Una altra premissa que m'aplic des de fa molt d'any, des de l'any 87 del segle passat, és que a cada episodi que escric demanar-me què feien, on eren les dones, què feien les dones, qualsevol cosa, sigui una guerra, sigui un relat, sigui... i situar això, i més coses, no donar res per perdut, quan trobes una investigació que t'ha dut molta feina, persistir, demanar ajuda a persones que creus que te poden donar, escriure pensant que si un dia els teus nets li deixen allà no s'apaguessin de tu, que també és una premissa prou important, i sobretot una de... claríssima, i és fer-ho sempre des de l'àmbit de la nostra cultura. No escriure en funció ni d'una altra pertinença exterior, ni de cap altre posicionament. No, pertanyem a la cultura catalana, i des d'aquesta és des d'on hem d'observar o de ses punt de mira la nostra talaia, la nostra trinxera, ha de ser aquesta sort d'escriure.
Anomenaves com a coordenada teva, com a escriptor, no donar res per cert i segur sense que ho hagis comprovat o contrastat. Sí. Creus que sí. Això és un exercici que de cada vegada segurament es practica menys en aquest moment actual, en aquesta era de les fake news i sobretot, en el món del periodisme, per exemple?
Efectivament. Tenim un bon problema. És a dir, les grans xarxes de comunicació social que permeten una immediatesa en l'àmbit de la comunicació, ja no vivim un temps de velocitat, sinó d'immediatesa i d'una esfulgurant, i se sent news és un destrossa qualsevol cosa. A més, s'ha donat per provat, no?, aquest sistema de comunicació breu, ràpid, telegràfic, que indueix a molt d'equívocs i provoca fins i tot moltes qüestions molt de conflictes, vull dir, el WhatsApp és una font de conflictes, quan hi ha un grup de WhatsApp segur que hi ha un conflicte, és una cosa que l'hem constatat a tots, no? I això que dius, que en aquest moment s'ha accentuat això, és no donar res per segur, jo crec que és una cosa convenient, higiènica, i podríem parlar amb mil exemples en el món de la cançonística, que ja m'hi ha hagut molt. Hi ha coses que se donen per certes i cal analitzar-les. Per exemple, una cançó que tothom coneix, que de Violeta Parra, Gràcies a la vida, és una cançó que tothom ha reconegut aquesta cançó, i a tots els estudiosos acaben dient que no entenen, és incomprensible que una dona, després d'escriure això, descarta un parell de mesos a suïcidar. O una de dues, o aquests analistes no han llegit la cançó o no han fet l'exercici intentant entendre que quan aquesta cançó és un balanç, és una dona que fa balanç. I quant és que se fa balanç? Quan una persona ha de prendre decisions. I què diu aquesta dona quan fa balanç? Diu que la vida li ha donat tot el que li podia donar, que és magnífica, que ho ha fet tot. Aleshores, què ha fet? que quin sentit té aquesta cançó? És un comiat, és un comiat. Està dient, ja he viscut tot el que volia, he passat amb vostè de viure, ara ja el que em pot venir davant ja no serà això, i per tant, adeu. I en el mateix món de la cançonística, el Bella Ciao, se dona per sabut, o per suposat, que és una cançó dels partisans italians, i no, és una cançó de noces jueves, una cançó jidis, de la cultura jueva, i bé, i que va passar després en el món de la guerra arran de la insurrecció dels partisans italians, però mos han fet creure, mos han induït una cosa i no és aquesta, i se tracta d'això, d'anar dient els orígens de les coses quins són, com han vengut, com s'han produït. Lili Marlène, se diu que és una cançó nazi, una cançó dels nazis, no, Lili Marlène és un poema de 1915, els nazis no arriben, no es poden fer l'any 1933, és a dir, de 8 anys abans dels nazis, és un poema d'un soldat a la trinxera que recorda el soldat quan el despedeix i que li diu que ja tornaré de vegada, que fanal estan tu. Bé, no té res de nazi, que sí que és un poema d'amor. I bé, i com això, mil coses, no?, que mos han fet creure, o mos fan, i això ho provoca el dirigisme cultural. Mm. El gran mal nostre és que no controlam. I se diu, tenim competències en educació, relativament, tenim competències en educació en el que són les despeses contra les escoles, però els programes escolars continuen sent dirigits des d'una cultura que no és la nostra, se continuen fent des de Madrid els programes escolars. I això no és tenir competències en educació, com això, mil exemples.
Tu que també t'agrada tot el món de les cançons, com explicaves ara. Si aquest llibre és un blues, vol dir que és un llibre trist o no? I trobar un missatge positiu a darrere?
Jo estic segur que sí, efectivament, el blues és una cançó trista, que és el significat concret de blues, però ho fa amb un ànim sempre esperançador. És més, acaba amb un poema final molt més recent, que m'encarregaren a fer la nit per dia de lluita contra la violència contra les dones el 25 de novembre de l'any passat, i hi ha unes preguntes, no? Per què els hi diuen bruixes, no? Mm. I aquí és precisament és una mica confitar els de ser relats anteriors i posar-ho en projecció de cara en el futur. Ja som des que està absolutament convençut. Hem de pensar que fa 90 anys la dona no podia votar, hem de pensar que la dona podia controlar la natalitat, que no era madona del seu cos. És a dir, estan parlant de menys d'un segle de s'inici, de salve, de l'alliberament de la dona. I per això mateix som des que està convençut que això que s'ha dit que el segle XXI és el segle de la dona, estic absolutament convençut que serà un canvi substancial molt pocs anys vista a la composició de l'estructura a tots els nivells, fins i tot el domèstic, que ja passa d'hora, no? Uh-huh.
Clar, per revertir aquesta situació, aquesta discriminació home-dona, l'escola hi té molt que dir? Ho dic perquè has anomenat l'escola, l'educació, sí, llibres de text en un parell d'ocasió. Sí. Tu ho intentes fer des de la paraula, però l'escola qui pot fer en tot això?
I tant. L'escola és la clau. Mira, tant per parlar de la cançó catalana com per parlar de la guerra de successió, he anat a dotzenes i dotzenes d'instituts, ja no se'ls compta, però la setmana passada, divendres de la setmana passada, me va passar una experiència única. Me varen convidar a anar a xerrar del blues amb dones en el CEIP de la Punta de Namé, alumnes de tercer de primària, és a dir, nins i nines de 8 i 9 anys. Clar, anar a xerrar d'aquest tema en aquest nit, que no els hi pot parlar de moltes de les històries que hi ha dins el llibre, que contenen violacions o casos de violència, i que has d'anar moltes ments, imagina't tu, en nint d'aquesta edat, anar a parlar. Bé, doncs va ser una experiència per mi interessantíssima, riquíssima, i me'n vaig anar amb més respostes que me van donar els nins que no l'esquerosi pretenia provocar amb preguntes. Hi ha una consciència creixent d'aquesta qüestió. A mi van parlar per la llibertat absoluta, van descriure la situació en què vivien a les seves cases, que hi havia de tot, com es pot imaginar, de tot i no tot bo. Però, en tot cas, la presa de consciència que tenen que la igualtat és l'únic camí per fer persones lliures, a veure aquells nens amb aquella capacitat d'anàlisi, evidentment induïda per uns bons mestres, perquè això és la clau, no? Canalitzada a través de preguntes perquè ells vegin quin és el mecanisme. Per tant, l'escola és fonamental en aquest canvi, que se produirà, estic absolutament convençut. No hi ha marxa enrere. La dona ja ha pres una determinació i és lluitar pel seu dret, són els seus drets civils, i són tan importants que, vull dir, poden parlar d'una Rosa Parks en sa bus, no?
Sí.
Estem en aquest nivell, i en aquest punt. Uh-huh. I, per tant, si hem de seure, ens toca seure, i s'ha acabat. I si qualcú ha d'anar a comprar o fer net a penjar sa roba, diga, mira, això és una feina de tots, a dins una... quan estàs en un pis d'estudiants no te demanes qui és home ni qui és dona, no?
No,
perquè tots tenim aquesta experiència. I això ho hem de dur a tots els estrens de la vida personal.
A través dels teus escrits a premsa o en el teu blog, que són molts i sobre molt de temes, t'agrada estimular el debat? Consideres que ets una persona provocadora, per dir-ho d'alguna manera, amb els teus escrits?
I tant. Mira, els catalans, la cultura catalana és socràtica. No té res d'autoritària. És socràtica. I en Sòcrates, com se defineix a través de les preguntes per provocar debat, no? El món avança precisament per la confrontació de les idees, no? I en quant a la provocació, hem de dir que el món també avança per la imprudència. La prudència no mos faria moure d'allà on som sempre. El conservadorisme mos deixa estancats. Per tant, se tracta de provocar positivament, provocar el debat, provocar la confrontació de les idees, no? I dels debates d'on neix la llum i la raó i els qui se neguen. Una altra condició o característica d'aquesta cultura socràtica és també el pactisme, la centesa. No som de la cultura de centesa, no som de la cultura de simposició, del real decret, no, amb absolut. I sempre ha anat amb aquesta línia. I, per tant, es va, molt dels meus articles se consideren això, el que has dit tu, provocatius, perquè tenen aquesta pretensió de remenar el galiner, no? De moure la gent i que tothom digui la seva.
Mm-hmm. Sempre escrits en clau de llibertats i de la cultura catalana, no? Serien el puntal dels teus escrits?
Bé, jo crec quan un revisa el que ha escrit i el que vaig fer amb aquest llibre, no sempre te dones aprovat. Si tens un mínim d'esperit autocrític, veuràs que n'has fet de molt grosses, no? I que has dit coses verdaderament que s'han de corregir, o almenys que s'han de matisar o contextualitzar en el moment que ho vas dir, etcètera, no? Però sí, si tu te situes dins el teu centre i ja t'ho centres des del punt de vista de cultura catalana i te situes a la talaia o a la trinxera de les llibertats, tens molt guanyat, vas molt més segur que no... En fi, fins i tot quan escrius històries de personatges sinistres, una novel·la que tenim publicada, que és el darrer manuscrit, narra en primera persona, a més, unes memòries d'un feixista, un feixista que a més a més va existir, personatge que és. Com compagines escriure com un feixista si tu el que pretens precisament és desautoritzar tota aquella aquella conducta que encara ara, per desgràcia, encara ara se passeja per carrers amb impunitat, no? I quan el que pretenen és agredir i imposar en els altres. Clar, és un exercici literari important aquest, no? Mm-hmm. Però bé, jo ja t'he dit, no afirmaria, no aprovaria tot el que he fet, per salut, però me dona una certa satisfacció fer-ho a partir d'aquests dos punts de vista. Mm-hmm.
El llibre l'has editat amb el Poyensin del Gall Editor, el presentareu aquest divendres a les 8, a Can Llobera estaràs acompanyat de Neva Cerdà. Suposo que el projecte ben rebut, no?, des d'un principi, pel Gall.
Sí, jo estic molt satisfet amb el Gall i tens una gran amistat personal amb en Gracià des de fa moltíssim d'anys. Moltíssim vol dir 30 anys. Ell estava, llavors es feia feina a la revista Serenal de Mallorca amb el Mateu Joan Florit i ja tenia molt bona, una excel·lent relació. I per mi que presenti el llibre Neva Cerdà és un privilegi, perquè jo ja he compartit taula amb ella quan se va editar l'obra poètica d'en Guillem de Fac, i sé com xerra, sé com presenta, sé com fins i tot recita poemes, mm. I per tant vendré encantat a poder-se escoltar a Neva, a veure que et pugui dir d'aquest llibre, i ben atent i ben perceptiu i receptiu a la crítica que em pugui fer, perquè serà també, sí, de prendre nota segur. I amb el Gall ja t'ho dic, una gran relació, i quan t'ho vaig proposar en Gracià, després d'aquesta història que he contat, de veure'm, escolta, si tothom aquí em margina les dones, jo què he fet en la meva vida, i fer aquest repàs, tot una que li vaig suggerir la idea, tot una va dir que sí, jo encantat, i voldria que comercialment li anés bé el llibre, més per ell que no per mi. La veritat és que avui en dia ser editor de llibres en català, tenir un editorial des d'un lloc com Pollença, té molt de mèrit, molt de mèrit.
I tant. Tomeu, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Nosaltres anem a les notícies de les 6 i que vagi molt bé la presentació. És a Can Llobera aquest divendres a les 8. Sí. Gràcies, Tomeu, vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Gràcies.